llum, sí, no?
Sí, ja em dic que si acaso baixaríem
sí.
Les de... Sí, m'han dit que... Bueno, ens esperen 4 minuts i,
sí.
I diu que comencem.
Vale, quan passi quan... el vídeo llavors vale. Baixes una mica la llum, eh?
Hola.
Bé, doncs, bones tardes, començarem. La sessió, que és la 99 dels diàlegs Història Urbana i Patrimoni, dedicada a un tema que d'una altra manera ja vam començar la sessió anterior, que és la qüestió d'intervenció en espais patrimonials. Si l'altre dia amb Gemma Hernández parlàvem de la intervenció en els jaciments arqueològics, de com un cop doncs, en tens prou coneixement per al que és la construcció del relat històric, decideixes que, a més, has de conservar-lo com a monument en el sentit més ampli de la paraula. Ara avui en dia no està de moda de parlar de monument. Jo crec que sí, arqueòlegs... estudiosos del patrimoni, etc., miressin tots els conceptes que hi ha al darrere, totes les excepcions a la paraula monument, no els hi faria tant de mal. Doncs si d'alguna forma parlàvem de com construir o fer d'un espai arqueològic més aviat, diguem-ne, patrimoni construït, poc interpretable si no s'intervé, doncs aquest valor de coneixement i també aquest valor, doncs, de presència física monumental, avui passem a un altre tipus d'espai, la sala de calderes de Fabra i Coats. Bé, un cas de patrimoni industrial. Un cas de patrimoni industrial que ens honora ser aquí doncs, parlant-ne, perquè jo diria que entre tots plegats, els ciutadans primer i finalment també les institucions que s'hi van apuntar, doncs han fet que avui el puguem veure, perquè alguns dels aquí presents, tenim també per aquí els amics de Fabra i Coats, etc., saben que és un espai que encara no fa 6-7 anys va estar a punt de no conservar-se. I aquí sí que cal dir, i amb molt d'orgull, que des del MUBA, el Museu d'Història de Barcelona, alguna cosa vam tenir a veure també en què allò es mantingués. Dos, que allò es mantingués dins del conjunt de Fabra i Coats, un espai, un recinte fabril, molt més ampli, que excepte la part, diguem-ne, doncs de tot el ram de l'aigua i la part dels menjadors, que eren molt macos, doncs la resta s'ha mantingut i actualment ja té altres usos. Dos, dic, en el cas de les calderes hi va haver-hi un ràpid moviment d'una idea de tipologia del patrimoni, o sigui, de conservar una caldera. Recordo que jo acabava d'arribar a la direcció del museu i algú em deia, però què dius? El que cal és conservar una caldera. Dic, home, no. Conservar una caldera, em sembla que més n'hi ha d'equivalents i segur que al Museu de la Ciència i de la Tècnica en tenen alguna. No, el que interessa és el potencial, el conjunt, el funcionament. Aquest espai com a eco de l'enginyeria, com a eco de l'ambició industrial, com a eco també de tots els sistemes que teixeixen una fàbrica que no només, diguem-ne, explica moltes coses, sinó que a més ens representa en molts plans de la ciutat contemporània. Bé, heus aquí que dins del conjunt de Fabra i Coats, que ja amb un debat que no fou pas petit i que implicà moltes entitats de Sant Andreu i també l'administració municipal i d'altres, doncs la sala de calderes s'hi afegia. Ah, fantàstic. Amb els amics s'hi feien visites, hi havia la memòria oral que circulava per allà i realment era allò de que funcionava molt bé i llavors calia veure què fer-hi. Primer problema, tipus de plantejament. Des del museu van plantejar que allò anava lligat a la idea de ciutat i treball, o sigui, la persona, l'organització de persones que és una empresa, la ciutat dins la qual aquesta empresa hi té un paper. I això volia dir que d'alguna forma no es plantejava l'ambició tecnològica de conservar unes màquines només, sinó també la de conservar el mirall i la pica, ho dic perquè en Xavier ja sap que n'hem parlat molt, i els rentamans que hi havia a baix, i el calendari de senyores poc vestides que és un costum tenir en certs llocs de treball molt masculins, com era en aquell d'allà, sembla que de dones no n'hi treballaven en aquell moment, de mantenir doncs la relació entre la persona, la màquina, l'empresa. I aquí és quan ens vam conèixer amb en Xavier. Això que he fet és una presentació que crec que és la que més li puc fer del goig que és tenir-lo avui aquí. Clar, allò tenia problemes estructurals i allò calia problemes estructurals que calia a banda de treure l'amiant de pensar molt bé i calia algú amb sensibilitat que no comencés dient ui, que més d'un ho va fer. Clar, cal una certa ambició en aquesta vida. Si d'alguna forma ja tens alguna cosa, ui, és que no sé si puc baixar-hi perquè no sé si alguna forma em caurà una teula al cap. Dius, bé, sí, no pots centrar els com se diu això, els visitants. Però si tens una ambició de construir un patrimoni, doncs en fi, si Puig i Cadafalch no hagués entrat a les esglésies romàniques del Pirineu, no sé com ens ho haguéssim fet. Entrar-hi. I més enllà d'això, sedimentar un punt de vista. Recordo encara aquell mes d'agost, i aquesta és la meva presentació que vull fer, d'en Xavier, enginyer en edificació, màster en project manager, postgrau de coordinació de seguretat i salut, postgrau en gestió d'obra de construcció i manager, professor de la Fundació Laboral de la Construcció, a partir d'una carrera d'arquitecte tècnic i en una feina que es desenvolupava amb arquitectes i associats, que són un seguit de professionals de l'arquitectura, doncs aquí ens vam trobar que tot això teníem el goig de plantejar-ho i aquí fou una altra clau de l'èxit en un marc més ampli. Ah, és que s'ha de rehabilitar moltes naus a Fabra i Coats. I què hi deixem? I aquí cal dir de la sensibilitat d'altres arquitectes del conjunt, de l'administració municipal, tant pel que part de patrimoni com del districte, que ens van deixar ficar-hi el nas al museu, ens van deixar que des de la memòria oral també els amics ens assessoressin i vam trobar la persona que peça a peça vam anar dient com conservar tot allò que són vincles, els sistemes, les relacions, no voler convertir una fàbrica en un tipus de monument equivocat, en un moment artístic, que ho pot ser, però és que era sobretot un monument en el qual les relacions entre elements, els fluxos eren importants. I recorda aquell estiu del mes de juliol, allà a veure aquesta canonada la deixarem fins aquí perquè sigui comprensible un quadre de llums cal que tingui per baix i per dalt a les canonades, perquè si no es converteix en un monument en si mateix, una capsa incomprensible, vam anar construint criteri. I així s'ha fet, i així es va mantenir amb una llarga llista, i així es va tornar a instal·lar per fora. Llàstima que ara ens les arroben, però bueno, ja s'arreglarà. Ja no? Ja no. Bé, aquí ja no queda cap. Bueno, tot té un començament i a vegades és difícil mantenir-ho, però continuarem, perseverarem. I llavors és quan ve el motiu que ens tenim aquí. Ve l'ocasió, malgrat els temps de crisi, de trobar els recursos necessaris per part de l'Ajuntament de Barcelona, per part de l'Institut de Cultura i amb el suport del districte de Sant Martí i de Sant Andreu i amb les obres de Vimsa, de rehabilitar la sala de Calderes. Crec que era important situar-ho, perquè la sensibilitat que hi ha hagut en aquest projecte de sala de Calderes és fruit d'una trajectòria en la qual Xavier Delgado, amb tota la seva experiència i tot aquest teixit de reflexió que s'ha anat teixint, han confluït. I han confluït fins al punt, i acabo la presentació dient que interessat per la museïtzació del conjunt, també en Xavier donarà un cop de mà en fer aquesta museïtzació mínima, aquesta explicació doncs, suficient perquè d'aquí uns mesos, no tants, diu que és a punt de sortir a concurs, puguem ja visitar el que era el cor, diguem-ne, de la fàbrica en aquesta sala de Calderes. Ha estat una presentació llarga, no ho faig gairebé mai, però penso que es mereixia perquè moltes vegades anem a aquests espais, ens semblen tan naturals, hi ha precedents, doncs, en fi, a Granollers, a d'altres llocs, hi ha moltes fàbriques on s'ha treballat i tal, però aquest serà un bon exemple d'una rehabilitació que esperem veure molt reeixida, en la qual hi ha hagut tot aquest context que ha tingut un catalitzador, una persona que hi ha posat coneixement i sensibilitat i pragmatisme, perquè si no hagués sigut pel pragmatisme em penso que tampoc seríem aquí. Ens hem sortit de totes i ara veurem com ho podem fer. Gràcies per ser aquí i endavant.
Moltes gràcies. Gràcies també al Museu d'Història per aquesta presentació tan maca. Bueno, en principi volia començar explicant-vos la meva feina com a arquitecte tècnic. Formo part d'un equip. Aquest equip és el que m'ha ensenyat, bàsicament. N'he après molt d'aquest equip i gràcies a això intentem aconseguir fer edificis de tot tipus, començant i especialitzant-nos en rehabilitacions. Les rehabilitacions ens agrada pensar que el dia de demà són doncs, perquè hi passin coses, perquè la gent hi visqui. No? En aquest cas d'aquí ens va sorprendre una frase, no? Que era això no es pot tocar res, és el Museu del Treball. Volem que la gent quan entri aquí dins recordi, sàpiga què passava. Què passava, no què hi passarà, sinó què hi passava. Llavors era com un concepte nou, no? Perquè des de la ignorància, a partir de que no saps fins a quin punt has d'aconseguir preservar coses i no saps la importància d'aquelles coses. No? Crec que hem fet dues coses importants aquí, una és aguantar l'edifici, que no es caigui, i dos, poder entrevistar, gràcies als amics de Fabra, a l'antic calderer, el senyor Santiago Arganda, que ens ha pogut ajudar a comprendre una mica també el funcionament, la vida que hi havia aquí dins, el qual no acostuma a passar-nos. Llavors, el senyor Santiago Arganda vam poder estar xerrant una bona estona a la mateixa sala, i bueno, en aquest cas, gràcies a ell, pues, també es desenvolupa i us aniré explicant cosetes que ens explicaven amb els amics de Fabra, el Pere Fernández, de les cosetes que no tenien per què havien canviat o per què no estaven com ens creiem de bon principi. Tot el recinte de Fabra i Cots, en aquest cas, forma part de dos conjunts importants. Tindríem aquest nucli que seria on tenim la nau central principal i altres edificis i la part de nord on tindríem l'algodonera. D'acord? En aquest cas d'aquí es pot veure que l'algodonera era un edifici que es va adquirir una miqueta més tard, el 1916, al recinte, i aquesta va ser la part que les filatures de Fabra i Cots va adquirir el 1903. A partir d'aquí, aquí ja existien edificis. Amb l'edifici de Calderes també ens informaven que ja existien. També ens han informat que ja hi havia dues calderes. I podrem anar veient una miqueta l'evolució de tot això. En aquest cas, una foto ja més antiga, que creiem sobre, a partir del 1920. Es pot veure la sala Calderes, seria aquest punt, i és el que una miqueta vindré a explicar-vos avui què és el que hem fet perquè això ho puguem arribar a visitar algun dia. Aquesta part d'aquí seria la que ara mateix és la Biblioteca Central i Centre Cultural i Centre Cívic, perdó. En aquest cas, tota aquesta zona d'aquí ja està tota enderrocada, queda aquest edifici i aquí s'hi ha fet una plaça, d'acord? En aquest cas d'aquí, tots aquests edificis, molts d'ells es conserven, aquests ja s'han enderrocat molts d'ells. Veurem algunes fotos antigues que ens han pogut deixar, que tenien a l'arxiu de Fabra i Cots, una miqueta què passava en aquests edificis i de quina energia necessitaven. Una de les coses més complicades és que estem parlant d'unes superfícies bastant importants alimentades per un sol edifici en un principi de 536 metres quadrats. Ja t'explicaven que això venia del tèxtil. En aquest cas, els que som de Terrassa, doncs el tèxtil el coneixem com a que naus molt vives, molt canviants, amb moltes necessitats, no?, cada dia. Llavors, en aquest cas, quan et comenten que tens que fer una intervenció en una sala de calderes, en una recinta de més de 31.000, perdona, gràcies, de més de 31.000 metres quadrats, primer has d'esperar, no? I dius, aviam, això què pot significar? Com s'alimenta? Com es dona força i energia a tota aquesta superfície? En aquest cas d'aquí podem observar una de les primeres fases. En aquest cas, per exemple, tindríem un dels edificis inicials, ja es va remodelar sencer, però aquí sí que veiem la nau central. La nau central ja veiem que són de quatre plantes amb una sola torre. Aquest edifici creix amb els anys, el fan més gran, creix una nova torre i aquest element també és alimentat per sala Calderes. En aquests casos hem d'anar investigant. El fet d'anar veient el fet que va evolucionant l'edifici, com és en aquest cas d'aquí, que tenim ja la segona torre en aquest punt d'aquí, veiem una xemeneia de més de 30 metres d'alçada, et fa creure, ara ja no, ara ja la van haver d'escapçar perquè es volcava aquesta xemeneia, a partir d'aquí veus que ha viscut molt aquesta sala. Continues investigant i pots arribar a veure el volum de tota la intervenció. Què feia tot això? Les filatures, tots els telers, necessitaven d'una força importantíssima, motriu, que pogués donar força a tota la maquinària que hi havia. De la mateixa manera, aquesta maquinària va haver d'anar evolucionant. Va evolucionar doncs, bueno, des de la màquina del vapor, alimentaven les sales de calderes amb diferents productes. Doncs, bueno, van començar amb el carbó, van passar pel gasoli i pel gas. Això significa que aquella sala de calderes també havia d'evolucionar i les pròpies calderes també ho feien. Què vol dir això? Tot això et fa pensar, bueno, m'estan dient que tenim una nau i l'hem de conservar, no pot caure. No pot caure, però segur que està foradada per tot arreu. Què li pot passar a aquesta nau? Seguim descobrint, per exemple, en aquest cas hem afegit algunes fotos també de la nau de Borgunyà, on també es veu la dimensió i la superfície de tota la maquinària que feien ús en aquells moments. En aquest cas també teníem una força paral·lela, que era l'electricitat i els quadres de controls, tot en aquest cas estava i s'alimenta per sota terra. Les intervencions per sota terra significa que les naus poder les podem veure bé, però per sota terra poden passar coses. Llavors també són elements que et fan pensar en no et creure't res del que veus de forma directa. Per tant, sempre, la millor defensa és partir de la ignorància total i començar de zero, de mica en mica, partint de que saps que poden passar moltes coses. En aquest cas, aquí ja veiem noves màquines amb electricitat. No? Aquesta seria la planta tercera de la nau central. Bueno, una miqueta en conjunt, la sala Calderes la tenim aquí en el centre, d'acord? I aquestes serien les naus centrals, aquí és on anava a fer el cap. Bueno, ara hi ha altres funcions. Aquí tenim els serveis de l'ICUB, d'acord? Bueno, això va ser abans de començar la nau, així és com ens la vam trobar. Bueno, teníem uns aixecaments de planos, bueno, vam començar a estudiar aquesta nau. Bueno, tenim la sort de que el Museu d'Història va contractar el laboratori de modelització de la UPC, que ens pot ajudar, i jo crec que us ajudarà a entendre una miqueta més quina és la feina que hem estat fent aquí. I també per entendre la complexitat. En aquest cas veiem una nau relativament controlada, de 25 metres per 21 metres, d'acord, i uns 12 metres d'alçada interiors. D'acord? Què vol dir 12 metres interiors? Que aquesta nau creix cap a baix. En aquest cas, perdoneu, ja entren un parell de fotografies interiors, podem veure també una mica ja la complexitat de lo que forma aquesta nau. Les calderes lo que demanaven, lo que exigien, que era també una enginyeria molt important a nivell de passar tubos. A vegades fem una caseta i amb tres tubos ja tenim molts problemes, no? En aquest cas podrem observar la complexitat d'això. Partiríem doncs de que una nau, volem entrar aquí dins i ens fem la idea de lo que ens trobem. En aquest cas tenim principalment, bueno, les quatre calderes principals que es van anar muntant amb el temps. A partir del 1940, si no recordo malament, es van fer les dues naus centrals i les dues laterals ja existien. En aquest cas tenim unes cobertes de dues aigües amb una viga central que seria la que les aguanta totes. Aquesta viga central, bueno, tenim que s'aguanta gràcies a dos pilars per aquí perduts. Què passa? Ojo, perquè tanta informació fa que et perdis el que és l'estructura principal d'aquesta nau. L'estructura principal d'aquesta nau també ve ajudada del que us comentava. Ha viscut una evolució importantíssima. Teníem dos punts que quan vam aconseguir entrar amb trajes d'amiant vèiem que havien hagut uns canvis importants. Vam haver d'enderrocar unes parts molt concretes i que estan documentades, però no teníem per què havien hagut aquests canvis. Bueno, es va muntar aquesta caldera. Aquesta caldera, si no recordo malament, va ser pel 1995 i aquesta caldera ens comentaven que tenia la força i la potència de tota la resta. Vull dir, també l'evolució de la tècnica, no? Avui en dia, ara, això sí, què significava això? Com entrava en aquesta màquina? Com entrava? Algo devia haver passat a la nau per poder entrar aquestes màquines. I aquí també hi havia tubs, hi havia inclús petits edificis que servien per ventilar, per treure l'extracció de fums de les grans calderes. Doncs tots aquests canvis suposen, no diria por, però sí respecte, coneixement de dir, això vol dir que han trencat coses i les han tornat a arreglar per poder introduir, per tornar tots aquests canvis. No? En aquest cas, la caldera... Les calderes, en aquest cas, bueno, això tindríem una foto panoràmica, d'acord? Tindríem la primera caldera, les dues centrals i la d'extrem. Aquestes, generant la força motriu, com ens comentava el senyor Santiago en el seu moment, inclús a l'hivern, no només tenia una funció de força motriu per alimentar les fàbriques de l'entorn, sinó que també subministraven calor. Subministrar calor significava, bueno, i veient, per exemple, la nau central ja són 14.000 metres quadrats, d'acord? En 14.000 metres quadrats, climatitzar-los, la potència et fa veure la potència d'aquestes calderes. Explicava per això el senyor Arganda que en aquest cas passaven fred a dins de la sala de calderes. Havien d'estar ben arrambadets a les calderes a vegades per notar una mica de calor, no? Cosa que sorprenia. També ens explicava que aquí, ostres, no deixaven entrar gairebé ningú pel perill que suposava aquesta zona. També ens explicava que, per exemple, l'amiant el posaven i l'agafaven amb la mà i els enganxaven i els encintaven. No? Llavors, també sorprèn els coneixements d'avui, els coneixements d'ahir i el que vigilem ara. No? El senyor Arganda té 86 anys, està a la mar de bé també. No? Bueno, sorprèn. En aquest cas us presento un petit esquema molt bàsic de lo que podria ser una de les calderes principals, on tindríem la forma de netejar el sutge, les restes de tot el carbó que es col·locava en els primers pisos, i d'aquí veuríem també aquestes olles de pressió que serien també de les quals es generaria tot el vapor que es reconduïa per tots els tubs i anava a buscar i alimentar aquests 31.000 metres quadrats, més 11.000 metres quadrats que teníem de l'algodonera, perquè també ens comentaven que hi havia connexió amb la part nord de Fabra i Cots. En aquest cas d'aquí, llavors començàvem, no? Bueno, sembla un element que no té tants problemes, tenim petites esquerdes, teníem uns accessos, uns dipòsits, bueno, una xemeneia que, bueno, precària en aquests moments, si està treballant, ja la van haver d'escapçar, semblava una mica volcada cap a un costat. Mirem la nau, podem observar petits obertures, tancaments posteriors, més tuberies, bueno, tot tapiat, coses tapiades que també s'obrien, es tancaven, canvis en els totxos, canvis en els acabats, remuntes. En aquest cas podem veure una remunta molt important que podria referenciar-se als inicis de previs a Fabra i Cots. Antigament això formava part de Cal Alzina, em deien, i Cal Alzina era una, bueno, també era unes naus que formaven part del tèxtil i ja teníem aquestes calderes. Llavors aquesta nau hem de vigilar encara molt més. Estem parlant de que aquesta nau té més de 100 anys i que ha rebut molt. Ha rebut molt per les necessitats que se li demanaven al cor de tota aquesta infraestructura. Podríem intuir altres esquerdes més que ens podrien marcar, els que estudiem una mica d'això, doncs ens ensenyen ràpidament un possible assentament, però clar, teníem obertures molt, molt marcades, canvis en les tonalitats. Continuàvem investigant, d'acord? Bueno, en aquest cas veiem edificis bastant alts, uns als costats dels altres, adjacents, amb mòduls intermedis que subministraven també i distribuïen l'energia a la resta de naus. Bueno, els podien arribar a analitzar, entràvem dins d'elles. Podíem veure en fotos antigues també molt interessants com realment no tenien gaires manies en certs moments, no? Podien arribar a obrir un brancal directament i d'aquesta forma a treure allò que ho sento molt, no sé ben bé què era, però sí que era important treure-ho d'aquí. I a partir d'aquí et comences a preocupar en certs moments veient certes modificacions. Així doncs, tornem a la part general. La part general, així a nivell global, recordem, aquesta és la sala calderes i està alimentant totes aquestes naus de l'entorn. En aquest cas d'aquí, la nau central, teníem un superbloc que era el que gràcies a aquestes turbines que tenien i a unes resistències podien escalfar tot l'edifici. Bueno, quan parlem del tèxtil i quan parlem de tots aquests anys que ha patit una nau, també parlem de que ha d'haver-hi alguna cosa sota terra. Si hi ha alguna cosa sota terra, és amb més força has d'anar a investigar què hi passa aquí dins, sobretot perquè amb la nau central havíem de passar tràilers que podien enfonsar-se en qualsevol moment. Per tant, s'havia de controlar molt bé tot això. Es marcaven dipòsits d'aigua, dipòsits de refrigeració, dipòsits de fuel. Et trobaves tot l'àmbit, tot el recinte foradat sota terra. Hi havia un important treball de mineria, per dir-ho d'alguna forma. Tenies altres dipòsits, tenies... bueno, per aquí jo ja no em vaig atrevir a passar, ja aquí sí, conductes, connexions amb altres naus, conductes de més de 5 metres d'alçada, no estem parlant de galeries petites. 5 metres d'alçada, doncs, bueno, ja gairebé són dues plantes. No? Et trobaves, doncs, bueno, galeries també petites, més racons, més tuberies. La gent que treballava aquí, podem pensar lo difícil que devia ser, no? I conviure amb aquest ambient. No? També quan havíem d'obrir i foradar per veure què passava aquí dins i per fer connexions noves. En aquest cas doncs, ens trobàvem xarxes elèctriques importants, canalitzacions de gasos importants, clavegueram, bueno, maquinària de tot tipus. també teníem el que és el que us comentava abans, no? El gran nucli de climatització de tota la nau central amb aquests ventiladors importantíssims que feien més de 80 centímetres, d'acord? Són molt grans. També la sort que teníem és que, bueno, una mica és el contacte directe amb els arquitectes d'aquesta nau, que ostres, pues, podíem pues, conservar aquests elements, perquè en principi pues, no estava previst, al trobar-los pues, podien jugar amb aquests temes, que això també et permet tenir un racó de lo que hi havia aquí, d'acord? Era un edifici que era impracticable, en aquest cas aquí es pot veure una mica l'enderroc manualment que es va haver de realitzar, els grans ventiladors que alimentaven d'escalfor les naus centrals. Sí, doncs una miqueta, doncs dius, bueno, m'he trobat, vale, tinc molt clar, tinc un volum, més o menys està controlat, a dins passen moltes coses i haig de poder discriminar informació i saber si li passa alguna cosa. Comencem a discriminar informació i podem trobar doncs, totes les encavallades principals, unes estructures paral·leles que no feien res més que aguantar les tolves, d'acord? I també tenim unes estructures paral·leles que eren passarel·les per aguantar totes les passarel·les que suportaven, bueno, que aconseguien fer el manteniment, etc., de les calderes a més de 12 metres d'alçada. Per tant, poder accedir a tots els punts d'aquesta nau era molt important. Bueno, ostres, bueno, recordem aquest treball, que és el que us comentava, del laboratori de modelització de l'UPC. Aquí podien discriminar també la quantitat de tubs que existien, podem observar les calderes, la dimensió de les calderes, i la feina que podia tenir el senyor Santiago Arganda aquí. El senyor Santiago Arganda ens explicava, bueno, ell va entrar sobre els 22 anys, no entraven en cap tipus de formació i tenien un senyor que li explicava, el senyor Calderer. En aquest cas, quan el Calderer es jubilava, pues, els seus aprenents pues, adquirien aquestes funcions. Bueno, ens explicava que igual tardaven un any en aprendre a fer funcionar i a conèixer i a regular totes les calderes, d'acord? Per exemple, hi ha 5 vàlvules que les veurem més tard que diferenciaven el subministre a totes les superfícies, no? Tant tubo i al final doncs, hi havia doncs, 5 vàlvules principals que coordinaven tota aquesta energia. Bueno, per pujar aquí dalt, per entrar aquí dalt i per desamiantar, per tots els treballs d'inspecció, s'havien de revisar totes aquestes plataformes. No podíem accedir aquí dins sense assegurar-nos primer que això no se'ns anés avall. No? Igual que se'ns pot caure un edifici, se'ns pot caure una passarel·la. Tot s'havia de vigilar, tot s'havia de controlar. En aquí podem discriminar les dues calderes principals. Aquestes dues calderes principals subministraven, seria el més similar a l'exemple que us he posat al principi. Les dues naus posteriors, aquestes dues naus posteriors, tot i que algo més petitones, també igual d'eficaces que les altres més grans. Aquí apareix ja l'última, la del 1995, que bueno, connectava directament a les xemeneies i connectava directament a la força motriu. Traient-ho tot, de cop veiem els mils de tubs, molts d'ells forrats amb amiant, que on ACMTBK, que és el Lluís Mallart, algú de qui he pogut aprendre moltíssim, va diagnosticar, va analitzar i es van retirar fins a 43 tonelades d'amiant. Tot i així, vam aconseguir, treballant amb el Jordi, tornant una altra vegada, tornant una vegada a la ignorància, dius, bueno, què conservem d'aquí? Bueno, doncs van fer una proposta molt interessant que era intentar confinar parts d'amiant per veure exactament la volumetria de tot això. Bueno, continuàvem investigant. Aquí podríem veure una mica una secció longitudinal on s'entenen les quatre calderes. Tindrien dues estructures principals, que és un pilar, un altre pilar, i les façanes, d'acord? I més ara ho veureu, aquí va ser on es van trobar un dels problemes principals i en el peu dels dos pilars. Una altra visió una miqueta més neta, sense tants tubs, i una visió transversal de la nau. Una miqueta d'aquí a aquí tindríem uns 12 metres d'alçada, per tant havíem de poder accedir a tots aquests punts per analitzar-los i assegurar que també tots els cavalls de les cobertes estaven en correctes condicions. Tot eren estructures ventilades, tot això està ventilat, tot això s'havia de tancar en el moment de la retirada de l'amiant. Bueno, amb l'equip la nau central ens vam trobar aquest tipus de fonaments, uns fonaments super treballats. Estem parlant de que teníem una primera plataforma on es cobria amb formigó o es cobria amb maó massís els peus d'aquests pilars per protegir-los de possibles atacs químics del propi sol o inclús dels treballs que es generaven a sobre. Una pedra que repartia tota la càrrega i la repartia a una estructura piramidal inferior també feta de maó massís i que descansava sobre formigó. Bueno, això és el que ens pensàvem trobar a la nau central. Estàvem molt contents, no? Perquè realment donava molta tranquil·litat. Bé, no va ser així. En aquest cas, aquest és un dels pilars. Aquest, no teníem pilar a sota terra. El pilar desapareixia. El pilar era de ferro, va desaparèixer doncs, amb tots els anys de vida que té aquesta nau. Bueno, anem a un altre lloc. Ostres, aquí ja ens vam començar a espantar. Bueno, vam agafar corrents, vam soldar-hi una viga i vam fer que s'aguantés. No? Aquí vam veure que també passaven coses. Bueno, no podíem pensar que només fos de petites intervencions a la façana per entrar màquines. No? Vam anar a investigar una miqueta més i vam veure una petita fissura aquí. Després, automàticament, sanegem aquest element i ens vam trobar una esquerda brutal per cisalla gràcies a una volta que estava envaint el que és l'espai del carrer. No tenia gaire pes aquesta volta, però sí que transmetia molt de pes. Què vol dir? Per què havien de passar tots els trailers que us comentava? Bueno, els amics de Fabra ens explicarien els camions que podien arribar a passar per aquí, els cargaderos, amb tots els temes dels carbó, etc. No? Bueno, aquestes voltes aguanten molt, són molt fortes, però també transmeten i hem de tenir clar que els recolzaments han de ser bons. No? Bueno, aquí ja va ser quan ens vam espantar, vam apuntalar i vam sortir corrents. Un exemple del que significa una volta. Veiem el bé que treballa una volta, però també veiem el que hem de posar perquè això s'aguanti. No? Hem d'estar allà vigilant. Va, una miqueta, una intuïció de què passaria. Bueno, automàticament apuntalem, sortim, no n'hi havia prou amb això, sinó que també per part de BIMSA amplia la vorera i delimitem la zona. D'aquesta forma estem apartant una miqueta aquestes grans càrregues que podrien afectar el propi reforç que encara no estava fet. Bueno, així doncs teníem identificades unes zones, les graduàvem per riscos, tenim la part de les carboneres per on s'introduïa tot el carbó, amb un color verd doncs perquè aquí eren voltes totes amb maó massís a Sardinell que suportaven molt bé les càrregues. En aquest cas d'aquí teníem biguetes de ferro, una volta en aquest punt d'aquí que és la que ens va trencar els pilars. En aquest cas d'aquí una altra vegada tenim unes galeries molt bones i en aquest cas és aquell punt que us he dit que triangular que per allà ja no ens vam atrevir a entrar. No? Bueno, sempre n'hi ha un despistat, no? Sempre hi ha un despistat que agafa una pota i la posa on no toca. Bueno, doncs això podria haver significat directament l'enfonsament de la nau o part d'ella. Bueno, s'havia d'estar molt pendent, s'havia d'estar controlant el 100% el dia a dia i vigilant tot el funcionament d'aquesta intervenció. Bueno, ens reunim, ens vam reunir moltes persones, es vam reunir BIMSA, es vam reunir l'ICUP, es va reunir el MUCBA, ens vam reunir, bueno, en aquí BIMSA ens va donar, ens va reforçar l'equip per una qüestió de millorar els coneixements en relació a l'amiant, va ser quan es va incorporar el Lluís Mallart per identificar quan amiant hi havia aquí, com s'havia de treure, però en paral·lel teníem que la fàbrica es queia i que no podíem fer les tota la vegada. No teníem gent tampoc especialitzada perquè sapigués a l'hora de la veritat treure amiant o treballar sota risc d'exposició a l'amiant i a l'hora de la veritat també fer que la fàbrica doncs, sapigués soldar, sapigués fer morter, sapigués posar un totxo en condicions. Hi ha un ofici darrere de tot això i no és menys important, d'acord? Bueno, a partir d'aquí trobem un equip que en aquest cas formava part de BCN de Servicios i teníem un gran encarregat que hem tingut la sort que ens ha vingut a veure, el Lluís Martín. En aquest cas era bàsic, si no tenies un personal en condicions dins d'aquesta intervenció no hauríem aconseguit el que es va aconseguir. es van muntar càmeres, es va fer tota una bombolla de depressió. Què vol dir? Que estem xuclant tot el rato aire i tapem tota la fàbrica, de manera que les fibres no puguin sortir mai, sempre passen per uns filtres. En aquest cas, tota aquesta exposició es filtrava per aquestes caixes i una vegada filtrats s'exposava fora, a l'aire. A l'aire, a fora, també es controlava. S'assegurava que l'aire expulsat no portés amiant. Es van instal·lar càmeres d'homo. D'aquesta forma es podia controlar des de fora el mil·límetre, el centímetre de tota la nau. Perdó. Precintem totes les galeries, assegurem totes les passeres, revisem totes les soldadures, totes aquestes passeres anaven penjades de les pròpies encavallades. Per tant, era molt fàcil trobar elements oxidats, elements que s'haguessin de revisar o que s'haguessin de canviar. Bueno, doncs, no traiem res d'amiant, fem que la nau no caigui, vam fer una primera consolidació amb el Miquel Àngel Sala de Boma. En aquest cas vam realitzar doncs, un rebaix en el terra per intentar no tenir més elements amb què entrebancar-se i recolzar aquest gran pilar que baixava. Bueno, això era una cosa, però no podíem executar les altres dues intervencions definitives perquè ens obligava a destrossar les xemeneies o les grans habitacions plenes d'amiant per l'interior. Si ens les destrossàvem, provocàvem l'obertura d'amiant. Llavors, havíem de fer una consolidació paral·lela, provisional. Bé, a partir d'aquí, bueno, els treballadors de l'amiant ja van poder començar. Teníem la nau consolidada, definitiva i provisionalment, i els treballadors podien arribar a infilar-se a bon fos, i així es va fer. O sigui, amb extensions, amb cordes, amb línies de vida, amb tot, es va accedir a tots els punts de la nau, i així es va fer un seguiment de tots ells. En paral·lel, amb el Museu d'Història, una altra vegada, tots amb els trajes allà posats, vam entrar allà dins a veure com es conservaven i inventariar tot el que hi havia aquí. S'inventariava des d'una eina, passant per uns papers de control de les hores que la gent treballava allà, passant per inclús pintures fetes amb guix. Hi havia una altra aportació que va ser de les dues calderes principals, com es veuen aquí, de les dues calderes centrals. Vam sanejar tota una, es veu l'olla a pressió, però en part també tenim calderes amb amiant. En aquell cas es veia feia un moment com un dels senyors aplicava uns consolidants que són els que hem de vigilar, que són els que hem de controlar i que bueno, demanen un manteniment, que és el que s'està fent. D'acord? Bueno, podeu veure una miqueta bueno, com realment s'arribava a tots els extrems, a tots els punts. I així és al final de tots us ensenyaré un petit programet on ens permet identificar inclús les petites soldadures de tota aquesta zona. Per tant, quedava una zona confinada amb amiant. Vam poder entrar aquí dins i també es derrumbava, la vam apuntalar corrents, la vam tancar i va dir ja entrarem. Aquesta sala d'intervenció que venim a fer, una consolidació concreta d'aquesta sala, consolidar els pilars principals, que no se'n vagi la nau a terra, i aquest punt d'aquí que ja el tenim consolidat. La resta de calderes, la part interior, sí que queda amiant i està totes les naus segellades, com si fossin un globus. Bueno, aquesta és la nau que us explicava fa un moment. Pues aquí es pot veure com el mur és totalment enderrocat per un problema de l'expansió de la calç que es forma dins dels totxos. En aquest cas, amb el parar les màquines, què ens trobàvem? Ens trobàvem que això és com els forns de vidre, inclús. Quan els paren, que els hi passa? Se'ls hi trenca. No els poden tornar a fer funcionar en molts casos. Els han de tornar a construir aquells forns de vidre per fer vidre. En aquest cas podríem dir que passava el mateix, que les coses quan no s'utilitzen i quan es paraven adquirien altres temperatures que feien reaccions químiques aquí dins que provocaven que els compostos d'aquí dins expandissin començant a fer explotar la caldera per dins, per dir-ho d'alguna forma. Automàticament es saneja la zona, s'apuntala i ho tanquem. En aquest cas podem veure un exemple de la zona que us comentava abans, que també es van derrocar en el seu moment i van, bueno, doncs avui en dia ho fem, no? Fem enderrocs i la gestió del residu. Si l'enderroc és bo, el deixem a la mateixa obra. Aquí van fer el mateix. Van guardar els residus a dins de les pròpies calderes, ja que no els utilitzaven, i van muntar la caldera definitiva. Bueno, aquí ens vam tornar a espantar. Per primera vegada vaig poder tallar un totxo amb un ganivet. És algo que no m'esperava trobar-me. En aquest cas, bueno, amb els companys automàticament tornem a apuntalar una part de les calderes. Bueno, sanegem, es pot veure com ens ho vam trobar i com va quedar després de la intervenció de la neteja i sanejat. Element que, bueno, extrapolaríem, doncs, també a la resta d'amiants. Tots aquests elements tots es feien sota risc d'exposició a l'amiant i per tant es tractava com a tal. Continuem amb la intervenció. Aquí es poden veure aquestes restes perquè podem anar allà i veure exactament què és l'amiant. Realitzat amb resines i amb vernissos, aquest element es pot conservar i veure els gruixos que teníem, de més de 5 centímetres, 5 i 10 centímetres en alguns punts. En alguns punts totalment embolicat amb esparadrap, en altres punts amb planxes d'alumini. Tots aquests elements es van anar segellant un per un. Es va poder anar descobrint també com eren les calderes per dins. També les juntes. Les juntes no ho sabíem, no érem coneixedors. El Lluís Mallart sí ho era. S'havien de controlar les juntes entre uns elements i altres. Aquestes juntes també eren d'amiant i treballaven molt bé. Tot es segellava, en aquest cas, amb làtex, bueno, i altres productes. D'acord? Bueno, podem veure també les intervencions. Algunes calderes, si podia accedir, hi accedien. Aquí és com estava al principi, una i l'altra caldera, i aquí és com ho van deixar. Es podríem anar aquí menjar-hi ara, vull dir, podríem fer-hi una paella, quasi. Però és impressionant perquè també, bueno, van aplicar uns elements de vidre per poder accedir i veure la part de dins. No? Bueno, és fantàstic poder-les veure com eren per dins ara per ara, no? Algo que abans no es permetia ni es podia fer. Una mica l'antes i el després. Aquestes són les vàlvules que us comentaven abans. No? Aquestes alimentaven la força motriu de totes les naus. En aquest cas d'aquí, aquesta ens comentava el senyor Santiago, que, bueno, pues, obrien i tancaven estiu i hivern i amb això, pues, que l'afectaven tota la nau central i d'altres. D'acord? Bueno, va quedar impecable. Us haig de dir que, vull dir, al cap del temps, doncs, bueno, han anat caient les sals, sembla que torni a estar nevat, però allò no és amiant. Vull dir, allò és senzillament del sostre i és algú que formarà part de la pròxima intervenció. Però quan vam sortir d'allà estava impecable. Bueno, per això està lluitant ara l'administració. En aquest cas també una de les olles de pressió d'una de les calderes, com sortien tots els tubs que subministraven energia i com els hem deixat. Bueno, és interessant haver pogut conservar aquells punts per veure que realment això no era tan net, ni tan polit, ni tan tranquil. Era un element molt més complicat de mantenir. D'acord? Bueno, es feien proves ambientals i es va realitzar una neteja peça a peça fantàstica de tots els elements de les galeries on guardaven les eines, de les galeries de les zones on tenien també, bueno, fotografies, revistes, tenien tots els diaris, tenien, bueno, peces de control també. Una feina molt important. La part més interessant també va ser la precisió amb què es va realitzar la retirada d'amiant en aquest cas. Mai es va superar, en aquest cas el de sobre són els anàlisis personals. O sigui, estem veient que aquells homes que vèieu treure cosa amb les mans i guardant-les en sacs no van superar mai el límit, no? Però és que tampoc no van superar-ho mai les proves ambientals generals. No? Per tant, això ens donava unes garanties molt bones de l'equip que teníem aquí i una tranquil·litat. I això era bàsic en aquest cas. Bueno, veient al final una miqueta ja aquest conjunt de la pròpia intervenció dels diferents elements. Ara començarem a treballar les façanes, començarem a treballar les cobertes, començarem a sanejar els diferents punts. Lògicament sempre amb com dèiem abans, partint de la ignorància dels elements que són o no són importants, doncs no tenim tots els coneixements per avaluar la importància de certes coses i per tant sempre s'ha de tenir un contacte directe, ja sigui a nivell d'arquitectura, ja sigui a nivell del Museu d'Història, ja sigui a nivell dels amics de Fabra, de qui sigui, que et doni prou informació com per considerar que algú és prou important. D'acord? En aquest cas sempre havíem de partir de que no teníem aquest coneixement i per tant forma part tot d'un equip. En aquest cas, bueno, per acabar una miqueta, us volia agrair una miqueta a tothom que hàgiu vingut. També us volia ensenyar per últim una visió global dels nivells de precisió a la que s'arriba amb els nous sistemes de 3D que va contractar el MUGVA a l'UPC. En aquest cas d'aquí podem observar tota la nau des d'un punt. Això són punts, estacions que podríem anar obrint diferents imatges on es poden apreciar moltes coses. Es pot apreciar la gran nau i la gran caldera, les dues calderes centrals, podem acabar d'apreciar les textures. En aquest cas podem veure aquestes calderes, com es veuen els roblons de les pròpies calderes, per tant ja estaven netes. En canvi en aquestes altres hi vam deixar l'amiant. L'amiant estabilitzat per poder entendre què significava l'amiant. Podem veure inclús els segellats que es realitzaven en les juntes. Podem veure també inclús com es repassaven les soldadures de tots els punts de subjecció. D'acord? Estem parlant de més de 1.000 punts de subjecció. O sigui, inclús ja no és tant la pròpia diagnosi o els propis criteris de seguretat, sinó estem parlant de que hi havia algú en aquí que hi estava pendent tot el dia. El reportatge fotogràfic també que ens va poder subministrar el Lluís Martín i el Lluís Mallart de tota aquesta intervenció és bàsic i a nivell històric també ho és. No? Bueno, finalment, jo hauria acabat. Jo espero que us hagi pogut interessar una miqueta la intervenció, la força que tota l'administració ha hagut d'implicar-se per poder aconseguir tirar endavant algo que en un principi ho podríem haver tirat a terra i ja està, que és el més fàcil, però que es mereix la seva importància. Moltes gràcies.
I ara que obrirem el debat, només m'agradaria remarcar tres coses que crec que és important, perquè un museu ha de ser un centre de recerca i a més un centre de debat. Aquí tenim persones superespecialistes en el camp i persones que no en som i que ens interessa moltíssim. I des del museu, d'alguna manera, ja m'agradaria remarcar tres coses el que has dit. La qüestió de construir criteri. El fet que hi hagi hagut aquí no només un plantejament d'una persona que des del punt de vista, diguem-ne, d'un treball concret efectua una proposta, sinó tot el cúmul de plantejaments, d'idees, de reflexions, de situacions en les quals cal enfrontar-se. Ah, perquè la decisió de mantenir fragments amb l'amiant perquè es pogués realment conservar per a generacions futures el que era realment la fàbrica quan la resta calia netejar-ho 100% i com fer-ho. Per tant, la qüestió de construir criteri que d'alguna forma ha permès d'unir ciència, tecnologia i patrimoni. Després, la qüestió de veure'ns tots implicats, defugint, o sigui, cal evidentment una divisió claríssima de funcions en l'execució dels projectes, però cal alhora barrejar-les en la deliberació i en la programació. El fet que tots ens hi veiéssim plegats a l'hora de trobar solucions perquè, clar, consolidar, d'això en saben els que fan rehabilitació de consolidar, desamiantar, també en saben, i de buscar peça a peça els elements patrimonials i no deixar-se'n ni una, també. Ara, les tres coses alhora, consolidar, desambientar i prendre cura de milers de peces, eines, calendaris, gomes, taps, papers, carpetes, que no podíem tampoc anar a començar a airejar abans perquè és que estaven plenes d'amiant. Les tres coses alhora, això ja, d'alguna forma, vol també creure d'alguna forma que val la pena. I finalment, m'agradaria dir que hi ha un tercer element també que és aquí, que com a centre de recerca, desenvolupament i implementació o innovació que ha de ser el museu, el fet de tenir diferents camps de recerca confluents, el fet de comptar amb instruments de diagnosi potents, com tot el projecte fet amb el laboratori de modelització virtual de la UPC, que treballa tant en això com està treballant en la restitució del tinell, que permet tant mirar les estructures al més mínim nivell, la mínima fissura, com fer les restitucions perquè els ciutadans ho puguin veure. Enmig de tot això, aquesta intervenció que ens has explicat el que està fet, que ara s'ha de fer una fase nova, mantenia el màxim, diguem-ne, d'elements complicats. Per això ha estat d'alguna forma tan productiva i per això jo crec que val la pena que ara, doncs, qui en tingui ganes, pugui fer les preguntes pertinents per seguir avançant en el tema. Vostès diran. Aquí n'hi ha una.
Jo, bueno, estic molt content de que estem en aquesta fase, perquè una de les coses importants és que entre tots, vull dir els amics de la Fabra, Ignasi Iglesias, Associació de Veïns, es va poder conservar la sala de Calderes. S'ha pogut conservar. El Joan diu que ells també, però ja va ser després això. Van vindre tard, van vindre una mica tard, però també van intervenir. Dit això, a la sala de Calderes, penseu que, vull dir, el que deies tu, no? Hi han hagut diverses fases i una de les fases més importants és que quan es va aixecar 7,20 metres la sala perquè van entrar les dues calderes laterals, tal com hem vist, pues es va treure el sostre, es va treure tot el sostre, es va treure i es van entrar les dues calderes laterals a trossos, aquí es veu bé, parlo de l'any 1908 o 1909, quan va passar això. Van treure el sostre, van entrar les dues calderes a trossos, amb taulons, corrioles, etc, i van muntar les dues calderes. I després, un cop muntades les dues calderes laterals, van aixecar aquests 7 metres i van tornar a fer el sostre. Això va ser una de les obres més importants que van fer.
Calderes d'uns vaixells.
Les dues laterals.
Gràcies.
Vull dir-ne més.
Formaven part d'un vaixell, no?
Sí, una part era d'un vaixell i una altra part era d'una empresa de Bilbao.
Exacte.
Res més. No era per dir-te que no ho has fet bé, cuidado. Ho has fet molt bé. Gràcies.
Gràcies. Doncs jo sí que tinc una pregunta. A veure, aquí hem vist tot un procés de rehabilitació, però bé, sembla que pel que fa a anar perfeccionant criteri, etc., en la fase nova ho tenim cada cop més clar, el desambientat ja el tenim completat, però llavors has parlat d'una qüestió que és totes les malalties que tenen tota la ceràmica, tots els totxos, etc., que clar, has dit en un cert moment, bé, diu ara si aneu sembla nevat, però no és amiant. Bé, clar, allò és un espai museístic. Hi ha una qüestió que és fonamental, que és que efectivament hi ha espais molt importants que en la trajectòria del patrimoni industrial europeu doncs, per fi també s'estan fent aquí i a Barcelona, no només a les valls dels rius, com si només hi hagués hagut fàbrica lluny de la ciutat, quan és una mica a l'inrevés, però hi ha una pregunta, a veure, això com ho podem aturar? Perquè clar, tenir un espai museístic que cada dia has de treure la neu, bé, tenir que d'alguna forma els totxos se't van degradant, d'acord, però tenir que algun dia d'aquests comencem a tenir les parets que així que ens comencen a bufar i comencen a caure, això és fotut. quines perspectives tenim quant a l'estabilitat, al sanejament, o caldrà fer anar-lo substituint totxo-totxo, o què caldrà fer amb això en el futur?
Bueno, en una part, ara comencem la nova intervenció, que serà tota la part de la coberta. La part de la coberta seria la que actualment ens està afectant més, la que està formant la neu a tot l'interior. Això forma part de la mateixa producció dels encadellats ceràmics que teníem a coberta. Tot això es substitueix, es deixen nous completament, es canvien. Ara el que comencem amb el meu company, amb el Josep Malgosa i també amb Boma, en principi és realitzar tot l'aixecament de tota la coberta, realitzar tota la impermeabilització nova de la coberta. Impermeabilitzant la coberta estem, bueno, es podria dir que no anul·lant, perquè les façanes encara no tenim per actuar-hi al 100%, d'acord? Però sí que es podria dir que gairebé anul·lem totes les filtracions d'aigua en l'interior de la sala de calderes. Però tenim filtracions paral·leles, també tenim filtracions per les galeries, etc, etc. De totes formes, el que seria la base, que és minimitzar la humitat de l'interior de la caldera, es realitzaria d'aquesta forma. No és el mateix un element que no entra aigua que un que ja està entrant aigua cada vegada que plou. Llavors, d'aquesta forma, aquesta aigua ja no actua amb els sulfats, amb els calç dels propis totxos. D'aquesta forma, el totxo ja no explota. No explota. Sí que a les capes més superficials això sí passaria. Però els ambients tan agressius que tenia aquesta nau a nivell de vapors que podien arribar a entrar dins dels capilars del propi totxo, aquestes sobrepressions que sobretot hem vist en aquell punt perquè eren zones de conductes de vapors, no les tenim. Llavors ja s'ha minimitzat moltíssim tot el que és l'atac agressiu al propi totxo. Ara, això sí, les de dalt, les del sostre, com ara veuríem aquí, doncs, entre cabiró i cabiró, doncs, aquests maons, aquest encadellat ceràmic, els substituïm sencer, perquè ja no el recuperem i tampoc no ens en refiem de com està, no? I segueix nevant. Vull dir, per tant, ara mateix és el millor que es pot fer. Seria un 90% dels problemes quedarien no resolts, frenats. Llavors, el que ha provocat això, doncs és el que anem veient. Cada vegada que toquem una porta, veiem que ens trobem una cosa que s'ha mig trencat. Doncs la resolem, no? Bueno, una miqueta va per aquí.
Escolta'm, parlant del tema aquest de l'intent d'impermeabilitzar la nau per tal de que no es produeixin, suposo que quan parles de neu parles de calç.
Sí.
Perquè no sé exactament la neu.
Sí, bueno, per tenir una visió general, no?
També ho sospitàvem els altres que no era neu de veritat, però bueno.
Bueno,
no, ja. Aleshores això aquí també hi ha un altre condicionant que jo m'agradaria saber si ja heu pensat. I és que aquest grau d'humitat també ve del subsol.
Uh-huh.
Totes aquestes galeries que teniu a sota, tot aquest sistema que hi ha, realment deu estar molt humit, m'imagino. Pregunto, perquè jo no
sí.
He entrat. Bueno,
sí, sí.
He entrat,
no,
però he acabat d'entrar.
Curiosament, hi havia dos zones. Per exemple, hi ha la zona de les carboneres, que realment entra aigua directament per el que són les pròpies trampilles de les carboneres, que serien aquesta zona d'aquí. Com en el plano que us comentava al principi, on es veu la zona delimitada, no el trobaré.
Però a més de l'aigua, diguéssim, de filtració, del subsol també deu haver un grau de capilaritat i deu haver un grau d'humitat alt. No?
En aquest cas concret vam trobar un pou, aquí.
No, perquè jo no sé fins a quin punt la pretensió de sellar l'edifici és possible, m'explico. O sigui, aquest ha estat un edifici, estic fent suposicions, perquè no. Aquest ha estat un edifici que sempre ha estat obert.
Mm-hmm.
Sempre ha estat obert. I jo crec que, penso, que segurament amb un sistema de renovació molt suau i controlat, segurament es podria mantenir un airejament del sistema sense necessitat de tenir-lo que tancar, que no ho podreu mai i que no sabreu mai què passarà el dia que el tanqueu tot.
Sí.
Jo quan em mirava, m'ha agradat moltíssim, quan mirava tota la mobilització i veia les quasi des d'un punt de vista, encara que en el Joan això de l'artístic li costi, però podem parlar en aquest moment, em semblaven, veia com que si fossin radiografies, o sigui, estava comparant el que estava veient més amb un quadre mèdic, i hem parlat més de malalties i de símptomes que no pas de en si de assentaments i de seguretat. Per tant, això és un organisme que jo crec que és molt viu, vulguis o no vulguis, i que per tant sempre d'alguna manera l'hauríeu de fer respirar, entenc jo. Eh?
Inclús, com que, exacte, o sigui, precintar la sala ho vam fer per al tema de la depressió. La depressió és com si tens una gran embocadura i ja pots xuclar aire, que si no tens prou de potència no estàs fent depressió. Per tant, es segellava tot, però era més per una qüestió del tema de la depressió de l'amiant. En canvi, hi havia diferents teories, i ho comentàvem amb el Pep Malgosa, quines possibles formes hi havia de mantenir aquest ambient sec, i a la veritat considerar que era impossible poder-lo tancar. Llavors, hi havia, bueno, inclús vam estar estudiant deshumificadors, que cada un costava uns 11.000 euros i comptàvem uns 5 deshumificadors inclús. Vull dir, de cop els diners se'ns escapaven, no? Dius, ostres, un momentet. Clar, també altres estudis indiquen, per exemple, aquí tenim estructures de tot tipus. Tenim estructures de formigó, tenim estructures de totxo. No? Pues per un costat, el totxo l'està salvant deshumificant l'ambient, però en canvi, per exemple, en el formigó, si no està extremadament carbonatat, el fet que hi hagi humitat en l'ambient fa que micropartícules en el propi formigó provoquin que l'ajudin aquest formigó a mantenir-se viu. No? Llavors, és un element en estudi que encara no tenim resolt i que ara mateix tampoc no el podríem pagar, no? En el cas dels deshumificadors. Per tant, haurem de treballar-hi bastant més. I bàsicament perquè és una de les bases de la conservació d'aquest edifici. Sí, sí.
Sí, un moment, sí, vale. Un detall només respecte del que deies, dues qüestions. La primera, efectivament, no només té un potencial estètic brutal, sinó que una de les postals la volem vendre com a una de les postals del museu. No, jo em referia a una altra qüestió, em referia a l'abordament del patrimoni industrial des del punt de vista del valor d'estil d'una forma concreta, fins al punt d'haver sentit en algun cas el Poble Nou que com que no era una bona forma manchesteriana no valia la pena pensar-hi, quan era una obra neoclàssica seguidora de Celles, vull dir, només volia dir això. No, en efecte, les canonades, les tuberies que diríem de tot el conjunt de la sala de Calderes, aquestes imatges són brutalment suggerents, eh? I tant. Em sembla que hi havia una paraula per aquí.
El tema de les humitats, pensa una cosa, en l'edifici que queda a l'esquerra de les Calderes, que és aquell edifici que va a lo llarg, que no s'ha tocat, la paret, no, al revés, o sigui, mirant frontalment a l'edifici de Calderes, el que queda a l'esquerra, que és un edifici allargat, aquest d'aquí de l'esquerra, no, el del fons de tot, aquest d'aquí, que va paral·lel a tot una paret de pedra molt maca, que per cert no està ni pintada encara, gràcies a Déu, no hi ha cap graffiti. Efectivament, aquesta paret, això dona en el torrent de Parellada. El mur, allò és torrent de Parellada. I vulguis que no, a sota sempre hi ha humitat, els torrents sempre són torrents. Llavors doncs, pot ser que també influeixi una mica, no ho sé.
Perdó, gràcies. El senyor Santiago Arganda també aquell dia de la xerrada ens explicava que hi ha pous molt propers que ajudaven a subministrar l'aigua de totes les calderes i també dels dipòsits. Doncs va ser una de les primeres naus que tenien amb el sistema de ruixadors per contra incendis, d'acord? Si no recordo malament, era la primera d'Espanya, els Splinkers. En aquest cas, l'ús de tota aquesta aigua, molta em comentaven que es subministrava d'aquests pous que inclús ara estan vius i s'utilitzen també, no?
Sí,
sí.
Sí.
Però segurament per sota encara pot ser que passi, no? Una mica d'aigua.
Sí, sí, sí.
Ho dic, el rec torrent de Parellada.
No? Sí. Gràcies. Sí, allà baix hi ha una altra pregunta. Sí, bé, és igual, en tot cas després vostè, endavant.
Se sent? Sí. Jo volia comentar una cosa que abans...
És el micro com si fos sí. Un cantant.
Pues malament. Com abans ha comentat el Francesc Bacardit que un dels temes crítics amb aquests espais que es pretenen fer homosexualitzar i fer-los o convertir-los en un espai docent i amb uns recorreguts, m'imagino, de visites i demés. Clar, això quan comencem ja estem canviant la funció, no? O sigui, en realitat estem pensant en un espai que abans funcionava a nivell industrial, ara el volem explicar i el moment de voler-ho explicar és quan comencem a pensar en tancar-ho o ja crear unes condicions còmodes pel visitant, etc. I a crear una dinàmica diferent. No? Clar, aquest espai, com abans comentava el Francesc, és veritat, té uns espais per sota, espais humits, al voltant d'espais de riera, que tenen humitat, ja no tenen la humitat pròpia que generaven el cremar els carbons a les calderes, però són espais que mai aconseguirem fer que desaparegui aquesta humitat. De fet, aquests edificis verticals que tenen aquests sistemes amb cobertes d'extracció d'aire per la pròpia... pel propi flux de calor de l'aire, ja ho resolien això. De fet, aquest edifici tenia una sobredosi i funcionava. No? Jo no sé si hem de canviar a vegades el concepte de com es recuperen aquests edificis, perquè això és com l'exemple aquell dels poliesportius que es tanquen i es climatitzen perquè no tinguin fred als atletes, no? Quan en realitat doncs igual amb la protecció de l'aigua n'hi hauria prou, no cal introduir ni climatitzar ni controlar la humitat ni res, sinó recuperar els fluxos d'aire i deixar que això creï un equilibri entre l'interior i l'exterior i no es creïn condensacions si s'acabi el problema aquí. No?
Sí, bueno, en aquell cas no climatitzar en principi hi ha un projecte, inclús amb el projecte global per part de Planurbs, no es climatitzava aquest edifici, és bàsicament deshumificar, o sigui, rebaixar el nivell d'humitat de l'espai. Per altra banda, cales que vam fer en el subsol, fonaments que baixaven 1,20 m, 1,50 m, en alguns punts fins a 3 metres, el Mahoma 6, després ja era formigó en massa, estava superbé. O sigui, el pitjor mal que ens hem trobat aquí ha sigut a la pròpia sala de calderes i eren els que estaven directament afectats per les xemeneies de fums de les pròpies calderes, i després també per les zones que podien tenir pèrdues sovint d'aigua o pèrdues sovint de gasos. Però en canvi, curiosament, tot el que són les galeries, el propi totxo està especialment bé i tot i així està sotmès a humitat constant molt superior a la global de les calderes, perquè la sala calderes és que no és la ventilació creuada, per allà no para de passar aire. No? En canvi, les galeries són elements tancats. Sí que es detecta en formació de fongs, sí que, però estan perfectes, curiosament, eh? I la veritat és que no m'ho esperava trobar, la veritat és que no ens esperàvem trobar que estiguessin tan ben allà.
Per part del museu, sí, allà baix i després el Pere, és que hi havia moltes... Per part del museu no hi ha hagut cap requeriment d'aire condicionat ni de canvi per adequar-ho a visita. En el mateix sentit que abans hi havia hagut una petita confusió, això té un valor estètic brutal. El que plantejàvem és que el que no hi ha d'haver-hi és una estilització en funció d'un cànon estètic que llavors porta aquesta espècie de repristinatos d'una fàbrica que dius això a què obeeix. Em sembla que hi havia una pregunta per allà, oi? Sí, endavant.
Hola. La duda és, con lo minucioso que has explicado que ha sido todo el proceso de rehabilitación, con el amianto y todo esto, me surgen muchas dudas sobre las cerchas metálicas. Es decir, ¿hasta qué punto se comprobaron todas esas cerchas metálicas? ¿En qué estado estaban? ¿Si realmente se fue una por una? Porque también entiendo que al ser todo metal tendría más afectación también por el hecho del amianto. Entonces me queda esa duda. Y también cuando has dicho que había los dos pilares que estaban en peor estado, los cimientos, también sobre la rehabilitación o cómo se pensó reforzar eso, pensando que eran pilares metálicos y que se hizo antes de quitar el amianto también.
No, no se hizo antes, se hizo durante, se hizo bajo...
Con traje de buzo.
Sí, sí, básicamente, con traje de buzo, como has podido comprobar. Todos los caballos ha habido una doble diagnosis. Cuando se retiró ya todo el amianto, accedió Bomba Impasa Qualitat a revisar caballo por caballo, básicamente porque eran trabajos de escaladores, ¿de acuerdo? Y en este caso se puede contratar el hecho de que te vengan y accedan a estos puntos y te hagan una revisión detallada de todos los perfiles, del estado de reblones, incluso algunos... Deducíamos, por ejemplo, en algunos casos se ven roscadas. Entendemos que era para el propio montaje. O sea, toda la parte reblonada ya te venía de taller, toda la parte roscada se montaba en la misma obra. ¿Vale? Pues bueno, todos estos puntos se revisaron una por una, claramente. Incluso se hace una triple revisión, a veces nos gusta llamarle obra viva, y es que cada vez que tocamos algo, lo revisamos primero, lo tocamos y luego miramos que lo hemos resuelto en todas las fases. Ahora toda está cubierta, incluso hay que desmantelarla entera, y en ese proceso se va a revisar todo. O sea, no es como una estructura nueva, que por ejemplo nosotros nos contratan para revisar un porcentaje de lo ejecutado, en definitiva, es un control estadístico básicamente. En este caso, nos da igual la estadística, o sea, nos lo miramos todo. Sí. La otra pregunta era el tema de los pilares. Exactamente, estos pilares no se pudo hacer una intervención definitiva porque obligaba a romper las bases. Estos pilares en las bases, en 2 metros de altura, están absorbidos por unos muros. Esos muros son los que delimitan las chimeneas, que son habitaciones, conductos de habitaciones, que están sometidas todos a un ambiente que desconocíamos. Por tanto, no podíamos intervenir de forma directa sin antes poder mirar todos los caballos, bajar abajo, hacer calas, revisar otra vez cimientos y luego asegurar que incluso el refuerzo que teníamos que hacer nos permite intervenir. En este caso, incluso el refuerzo que hay afecta a los muros, y estos muros los tenemos que recortar de forma controlada para que también a nivel visual no destruyan la zona. Entonces, no es un refuerzo estructural solo a nivel de cimiento, sino de todo el fust del propio muro, con el pilar.
En aquest sentit, cal dir que la cura ha estat exquisida per no trencar res que no fes absolutament falta, cosa que ho complicava molt. Davant.
Jo només vull fer una pregunta i després us explico alguna cosa. Xavi, quan començaran a fer això?
Bueno, hi ha coses que jo no sé si es poden dir, que després em renyen.
Tu digues si no, tu
però
digues.
Ara mateix hem fet l'obertura d'apliques, que és tots els contratistes, hi han hagut, no sé si eren 14 constructors, i s'han avaluat aquesta setmana, aquests constructors. Ara hi ha la part econòmica, i la veritat és que n'hi ha, compto un mes, segur que d'aquí a l'inici estarem un mes.
I la sala de Calderes, per què s'ha anat deteriorant, igual que la xamaneia? Quan es para la xamaneia, que no està escalfada, que em sembla que tu ho has dit, la xamaneia estava recta, polida, quan es va parar aquesta, es torçava i queia, i la vam fer tallar, no la vam treure, hi ha una tapa, La sala de calderes igual. Deixen de funcionar les quatre calderes perquè engeguem l'automàtica i és quan es deterioren les calderes.
Però quan es va engegar l'automàtica també no va...
Bueno, no anava cap ja de les quatre. No,
perquè són perquè
feia,
directes,
feia sí. Més força l'automàtica, que feia que la... 15 quilos, i en canvi les altres quatre en feien 12-13. Res més, gràcies.
Molt bé. Hi ha alguna paraula més? Bé, doncs, Xavier, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
D'aquí uns mesos podran veure això i d'alguna forma encara hi ha un debat que no és el d'avui, però que sí que és un debat important i que seguirem parlant, que és que òbviament un cop ho tinguem rehabilitat, llavors hi ha el debat del manteniment. El debat de tota la recepta de qüestions de manteniment, perquè si un museu, que és un museu de la ciutat, aposta per la conservació d'elements patrimonials que siguin a l'escala del que és la història i del que mereix ser el patrimoni d'aquesta ciutat, doncs és clar, resulta que això té un cost que al llarg del temps doncs s'ha de mirar de modular. I aquest és un altre capítol, la qüestió de la sostenibilitat del patrimoni, que d'alguna forma, en el cas del patrimoni industrial, doncs hi tenim menys experiència, encara que hi ha bastanta experiència a Europa, a l'hora de tenir-lo plantejat a llarg termini. Però aquest és un altre capítol del qual parlem algun altre dia, ja que avui es tractava, com diu aquí, dels criteris d'intervenció, o sigui de l'actuació per rehabilitar. Moltíssimes gràcies a vostès i ja saben que d'aquí 15 dies parlarem dels orígens d'una empresa d'automoció poc coneguda però que va tenir l'intenció de fer la competència a la Hispano-Suïssa, que mecànicament era una cosa interessant però que és complicat, que és Abadal. Moltes gràcies i fins la propera.